Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, 12 i 20 minuts. Dimarts 22 de gener del 2019, hores d'ara amb 3 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, tot seguit buscarem la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem del Festival de Músiques Disperses. Estarà amb nosaltres el seu director, l'Antoni Gorgues, que fa uns minuts l'ha presentat amb roda de premsa l'edició d'aquest 2019 que tindrà lloc del 7 al 10 de març. També parlarem de barris amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt per arribar a la una. A partir de la una, la Nacional 240, amb els companys de Cope Tarragona, amb la Mònica Carrasco, parlem de cuina, com tots els dimarts, i doncs parlarem de moda. El que passa que avui, en lloc de parlar de robes, de colors, de caigudes, de maneres de fer, parlarem d'una cosa també molt vinculada al món de la moda, com són les rebaixes, les èpoques de rebaixes. Ja dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Tot això, des d'ara, fins a arribar a les dues. Connectem ara amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Nata. Augmentant la nuvolositat a aquesta hora a les comarques de Lleida i aquesta tarda esperem precipitacions al Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran. Tampoc no en descartem algunes a la resta. La cota de neu la tenim força baixa, només 600 metres al Pirineu i a 800 a la resta. A la Vall d'Aran esperem acumular nevades ja avui d'uns 5 centímetres de gruix. Pel que fa a les temperatures, avui en general baixen a la plana de Lleida, en canvi el Pirineu pugen una miqueta. Arribarem als 8 de màximes a Lleida, també a la Seu d'Urgell, a Balaguer en tindrem 7, a Tàrrega màximes de fins a 5 i a Viella 3 graus. I atenció, el vent en cotes altes del Pirineu continua bufant amb molta força, però la resta només tenim vent de l'oest força suau. Això sí, es moderarà més a la meitat sud. Demà dimecres tindrem un cel més tapat a tot arreu, al Pirineu amb precipitacions ja persistents, amb nevades importants, cotes de neu a entre 500 i 600 metres a la meitat nord, entre 700 i 900 al sud. Demà ja amb avisos taronges al Pirineu, Vall d'Aran, per nevades abundants d'uns 20 centímetres de gruix, neu, fred i encara molt de vent, sobretot demà en cotes altes, amb ràfegues de més de 100 km per hora i també, per tant, amb avisos taronges que s'activaran per això. Les temperatures mínimes pujaran més, les màximes al Pirineu. Demà tornen a baixar, en canvi la resta, al contrari, pujaran més i aquesta nit, doncs, arribarem als 3 de mínimes a Lleida, 0 a Balaguer i a Tàrrega. A la Seu arribarem als 4 graus negatius i a Viella 3 graus sota zero.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Veus la de Nelly Furtado, All Good Things. Arribem a les 12:24 minuts i el que fem és buscar l'actualitat informativa des dels serveis informatius de la cadena Cope a Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Una actualitat informativa que, sens dubte, ve marcada pel segon dia del judici pel crim d'Aspa. Hi van començar, vam informar puntualment, i, entre d'altres coses, doncs, es va avançant pel judici, i, entre d'altres, anem coneixent doncs, diferents fases d'aquest crim. L'acusat d'aquest doble crim, que va matar els dos agents rurals, creuen que va matar aquests dos rurals, perquè no tenia llicència per l'arma, segons els Mossos. Els agents expliquen que el caçador els va dir que va actuar de manera instintiva i que no els va fer referència cap malaltia. Escoltem el cap d'investigació de l'àrea criminal dels Mossos d'Esquadra a Lleida, on explica que els trets van ser molt precisos, a molt poca distància, i que els agents rurals no es van poder defensar. Creu que l'acusat realment els volia matar.
Nosotros concluimos que en ningún caso los companys de rural no tuvieron ningún tipo de oportunidad, porque fue un tiro imprevisible, aparte son tiros certeros.
¿Usted cree que con ese modo de disparar lo que se pretendía era arrebatar la vida a los agentes?
Desde mi punto de vista, sí, sin género de dudas.
Sin género de dudas.
Per això ha parlat l'advocada de la defensa de l'autoconfés d'aquest doble crim d'ASPA, Montserrat Torres, justifica per què l'acusat i els seus companys de caça van trigar a trucar al 112 després dels fets.
Realment el que va passar, el que van manifestar, ells van ser els primers que van veure, van copsar com estava l'Ismael quan estava ja batut, afectat per tot, quan va ser conscient ja del que havia passat, i realment diran la intenció de l'Ismael de reconèixer, de ser responsable i d'acceptar el que havia fet i d'acceptar la seva responsabilitat. I des del mateix moment que ja ho va dir a Daniel Moro quan se'l va trobar al cotxe i ja no se'n va amagar, ja era la seva voluntat d'explicar-ho i de ser, bueno, de que li caigués el pes de la justícia i avisar a Mossos, a Guàrdia Civil. El que passa que en aquell moment ell no sabia ben bé com actuar.
Hem vist més fets. S'han intervingut a tabac de contraband a un passatger del vol Lleida-Birmingham que portava 10.000 grams de picadura de tabac valorat en 2.060 euros. Va ser el vol d'aquest diumenge. I els bombers voluntaris de Lleida amenacen amb tancar parcs a partir del 31 de gener per falta de personal. Com a mesura de protesta, es negaran a cobrir les actuacions MU tal com ja estan fent a Girona. I ho avançàvem ahir, però Joan Renyer va fer efectiva la renúncia a la presidència del PDeCAT a Lleida i l'assumeix provisionalment la direcció nacional. Atribueix a un amotinament el fet que alguns militants qüestionessin que seguís al capdavant del partit a la vegueria. I més de 6.210 persones van visitar l'Arboretum Jardí Botànic de Lleida l'any 2018. El major nombre de visitants es va registrar durant la primavera. Falten dos minuts per arribar a dos quarts d'una. El que fem tot seguit és parlar d'esports i ho fem, com sempre, amb els amics de Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de partits perquè justament avui, dimarts, hi ha la jornada de Lliga amb hoquei. Per tant, tenim el Lleida Llista, que estarà sobre el parquet, concretament davant del Sant Cugat. Serà avui a les 9 del vespre, Sant Cugat, que és 13è amb 12 punts, i davant tindrà el Lleida Llista, que és 6è, amb 27 punts. En futbol, evidentment, i ja ho vam avançar ahir a la radiografia, doncs les coses no marxen bé al vestuari blau, parlem de futbol, del Lleida Esportiu. Recordem que el Lleida ha sumat 4 dels darrers 15 punts i que la darrera derrota, que ha estat aquest cap de setmana, ha estat davant de l'Espanyol B després d'anar guanyant 2-0 el partit, on es va acabar perdent 2-3 amb penal fallat i discussió per qui havia de tirar aquest penal. Doncs aquesta mala ratxa de resultats i sobretot aquesta pèssima imatge que va donar l'equip en l'incident entre Juanto i Pedro Martín, que es van discutir per veure qui llançava el penal davant de l'Espanyol B, han disparat la preocupació en els màxims responsables del club, que ahir mateix van donar un sever toc d'atenció a l'equip exigint explicacions tant per a la situació esportiva com a per a la extraesportiva. En funció d'aquestes, el club prendrà decisions i no es descarten mesures dràstiques tant pel que fa al cos tècnic com pel que fa a la plantilla. En fi, aquesta ha estat l'actualitat informativa pel que fa als esports.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que donem la benvinguda, com sempre, a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I fem memòria, recordem el que passava tal dia com avui, un 22 de gener, però de l'any 1994, o sigui, tirem 25 anys enrere.
Bé, tornem a parlar d'universitats, perquè sembla ser que faltava lloc, que no hi havia edificis, ahir en parlàvem. Doncs avui és l'Escola Universitària de Graduats Socials la que demanava poder instal·lar-se en la que era la seu social del Consell Comarcal del Segrià. Ah. La manca d'espai provocava massificació a les aules i la necessitat de tenir una biblioteca era imminent. D'altra banda, la paeria va proposar, aquest 21 de gener del 94, al senyor Fèlix Larrosa, actualment alcalde de Lleida, com a gerent del Patronat de Turisme.
Fèlix Larrosa,
eh? Exacte, sí,
que,
sí.
Que, per cert, tenim una fotografia de fa 25
sí,
anys.
Sí, bueno, ara, venia a la premsa,
ara,
sí, sí.
Ara la pujarem al Twitter, sempre podem dir allò de com ho hemos cambiado.
Tots eren molt joves, més joves, clar, tots eren més joves.
La foto de l'actual alcalde Fèlix Larrosa.
Doncs la Generalitat també era notícia perquè va subvencionar el pis a 883 joves de Lleida. L'ajuda global va superar els 315 milions de pessetes a les nostres comarques. El Segrià és la que va demanar més ajudes i el Pallars Jussà la que menys. A Lleida, l'any 93, es van cursar 593 sol·licituds. També es van efectuar voladures, explosions controlades, acollegats, per evitar nous despreniments. La carretera nacional 260 va quedar tallada dues setmanes durant les obres. Geòlegs i tècnics van analitzar les causes de l'esllavissada que es va produir i Pcena va acusar el Ministeri d'Obres Públiques i Transports d'un delicte ecològic. També la paeria va ocupar un solar de l'Incasol, perquè volien ubicar provisionalment una església evangèlica de Filadèlfia. Ja sabeu que hi havia molta problemàtica, n'han parlat aquests dies enrere. Doncs bé, l'alcalde Siurana va manifestar que solament el jutjat podia ordenar que es retirés la carpa i que l'Incasol tindria que donar aquest solar al municipi. Benestar Social també instava a que es retirés la carpa que s'havia instal·lat. Per tant, continuava també la problemàtica amb l'església evangèlica de Filadèlfia. I per acabar, una sentència que deia que era il·legal que la grua actués a la zona blava. La paeria solament retirava cotxes que no tenien el tiquet del parquímetre i a persones reincidents. En aquells moments, a Lleida, no hi havia cap denúncia per actuació il·legal de la grua. El Tribunal de Justícia va anul·lar l'ordenança de Barcelona que ho permetia. Per tant, aquí a Lleida no, i a Barcelona sí.
Molt bé, Mari Carmen. Apa, fins demà.
Fins demà.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. Y 13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero en 13.
Lo que acabas de escuchar es un recuerdo, un gran recuerdo, porque cuando algo te llega muy dentro no se olvida fácilmente. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, descubre increíbles experiencias por África, Asia, América. Reserva hasta el 18 de febrero con hasta 300 euros de ahorro, hasta un 12% de descuento y pago en 6 meses. Y en Viajes de Novios tendrás hasta 200 euros en tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I d'això ja n'hem parlat avui al principi del programa. La nostra entrevista d'avui doncs, té a veure amb la música, amb el festival, amb festivals i amb aquestes activitats que realitzen, organitzades des de Lleida, a priori per Lleida, però que es van fent grans i que acaben sent doncs, un referent amb la seva categoria. Això és el cas del Festival de Músiques Disperses, el MUD, que arriba a la no sé quanta edició, ara ens ho explicaran, i que s'ha presentat doncs, fa poca estona doncs, en companyia de la regidora de Cultura, la Montse Parra, i de l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i que ara doncs, el seu director, l'Antoni Gorgues, està aquí amb nosaltres. Antoni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
No sé quina edició.
13.
13 edició. Ah, mira, sí, sí. 13 edició.
La màgia del 13.
Hi ha gent que no té problema.
És el meu número preferit, eh?
Mira, doncs no ets el primer que m'ho diu, eh?
Jo sempre passo per sota les escales, quan estava de Telefònica allí i han parlat, sempre passo per allí.
Jo també, eh? I normalment no he tingut cap problema, vaja. Supersticions a part. Escolta, 13 edicions, un festival de músiques disperses, el MUT, que a priori va néixer per recuperar una mica l'esperit de la música popular, la música tradicional, la música folk. Mm.
Sí, més o menys sí, amb alguna puntualització. Una mica el que va intentar cobrir era un espai que estava desocupat absolutament, no només a nivell local, lògicament, sinó a nivell estatal, en el que es tractés la música folk no des d'una visió estrictament tradicional, sinó que fos una mica encarat més al nou folk, diguem, no? Què vol dir això? Doncs música d'arrel tradicional, però barrejada amb qualsevol tipus de música més contemporània, no? I això era un buit que hi havia al seu moment fa ja 13 anys, i podríem dir que després d'aquests 13 anys i havent sortit algunes propostes amb una línia similar en diferents punts de l'estat que no els van funcionar en aquests altres casos, doncs continuem sent pioners i diria que únics.
Jo us he de dir que conec gent que ha assistit als vostres concerts i, escolta, al final han començat després a rebuscar, perquè és el que tenim avui en dia, que tenim internet i que tenim facilitat per arribar a molts continguts. I jo conec gent que no escoltava aquest tipus de música, però que després ha començat a interessar-s'hi després d'assistir a algun concert i descobreixes tot un món que estava allí, però que no sabies ni que existia.
Clar, una mica el que passa, crec que amb el nostre festival, és que hi ha molta gent que d'entrada, utilitzant les nomenclatures habituals, perquè sempre és de catalogar d'una manera o altra, sí, la música, sí, sí, no? Doncs de vegades la gent es pot espantar quan els dic que aquests fan folk psicodèlic o barregen el folk amb metal. Es poden esfarair i pensar, ui, això no fa per mi,
això,
no?
Això serà audible.
Clar, i després, un cop ho proven, doncs s'adonen de que realment és una música que majoritàriament els artistes que programem nosaltres són músiques que estan relativament amagades, però que quan hi entren, quan ho proven, s'adonen que és música que disfruten moltíssim. I és absolutament cert això que dius. Nosaltres des de l'organització també així ho hem vist durant tots aquests anys, que la immensa majoria del nostre públic, sobretot el local, és gent que amb anterioritat no havia tingut cap contacte amb aquest tipus de música i ara ho disfruten i venen cada any, no?
Doncs jo crec que aquesta és una de les funcions d'organitzar aquests festivals. N'hi ha una altra, que és gaudir de la música, perquè ja sabeu que, a més, jo tinc especial fixació amb això, no? De gaudir de la música en directe, d'anar a veure les actuacions. I això és el que fan des del Festival de Músiques Disperses. Anoteu aquestes dates, que encara no ho hem dit, del 7 al 10 de març, del 7 al 10 de març és quan es realitzarà aquesta 13a edició del Festival de Músiques Disperses, que no sé si heu variat el circuit de sales en el que estareu.
No,
és l'habitual.
No, de fet, com sempre, utilitzem el Cafè del Teatre com a principal escenari. L'any passat vam tenir la Seu Vella amb el concert d'Estastone, en altres ocasions hem tingut auditori, bé, anem rodant una mica.
Gran concert, per cert, el d'Estastone.
El d'Estastone va ser un concert
aquest
fantàstic.
Aquest és un dels que vaig enviar. Gent em va trucar i va escoltar l'entrevista i van anar i després em van trucar, que normalment no truca ningú, i em va dir, escolta, gran concert aquella.
Va ser realment un espectacle, sí, sí, en el seu global, no? Tant a nivell musical com a nivell visual.
Que suma tot, eh?
Sí, es va crear un ambient realment increïble, no? Va ser una nit fantàstica, i l'artista i el seu equip també van quedar meravellats. Mira que estan acostumats a tocar en espais també realment imponents, i van quedar meravellats. Va ser una nit fantàstica, no?
Llavors, tenim el Cafè del Teatre com a seu principal?
Sí, enguany tenim el Cafè del Teatre amb tots els concerts de nit i grans records a la botiga de disco i cerveseria pel concert matinal.
Molt bé. Escolta, això ja ho heu desvetllat, però quan estiguem més a prop de les dates tornarem a convidar l'Antoni o segurament parlarem amb algun artista, però, escolta, fes-nos en 5 cèntims. Destaca'm qui, a qui podrem veure aquest any en directe.
Doncs bé, destacar...
Sí, ja ho sé, que és difícil.
Que no destaqui a ningú.
Ho sé. L'Antoni, jo fa, si no 13 anys, 10 anys que intento que em destaqui algú i no hi ha manera. I ho entenc perfectament.
Clar, el cas una mica és que des de la direcció del festival els hi donem moltíssima rellevància a cadascun dels artistes, a cada proposta. No massifiquem el cartell, només hi ha 7 artistes, que per un festival... Molta gent podria dir, ostres, és molt curt, jo vull veure 10 concerts cada dia, no? Nosaltres volem fugir d'aquest format, li donem molta atenció a cadascun dels artistes i cadascú té un pes específic igualment d'important, no? Tenim enguany un cartell per mi superexcitant, potser més internacional que mai, i on enguany el folk rock principalment és el que farà de fil conductor. Tenim artistes internacionals com Casey and Clayton des de Canadà, primera vegada que venen a l'estat. Tenim Witch des de Zàmbia, primera vegada que venen a l'estat i en data única. Tenim com a estatal tenim a De Pedro, tenim a Daniel Lumbreras i també tenim els Parsons Redheads des dels Estats Units i Ouse Bazooka des de Israel i acabarem amb el Conjunto Papa Upa, que a pesar de tenir un nom en castellà venen d'Holanda i que clouran el festival amb una autèntica festa de ball tropical.
Mm-hmm. Jo crec que és destacable, ja dic, a més en van parlarem de cada proposta, però és destacable aquests dos o tres grups que has anomenat de primera vegada que venen a Espanya i primera vegada i amb data única, és a dir, perquè normalment tenim els grans atractors com poden ser Barcelona, sobretot per nosaltres, no? Bueno, no, mira, ja que vinc a Barcelona, doncs puc venir a Lleida, o a vegades, ja que vinc a Lleida, perquè això també amb el Joan Ramon Jové del Jazz Tardot t'ho diu, no? I a vegades que fan l'esforç i porten un artista que només ve el jazz tardor de Lleida, però ja que està aquí, se'n va a Barcelona a l'inrevés. No, no, no. Grups que acaben i venen només amb aquest festival.
Sí.
Jo suposo que això, a l'hora de despenjar el telèfon i començar a fer els contactes, al final jo crec que una mica de satisfacció s'ha de tenir. I de dir, escolta, jo he trucat i saben qui som i volen venir al final.
Sí, sens dubte.
Això suposo que la primera edició no va passar.
La primera edició, doncs, sí va passar, curiosament.
Ah, mira.
Sí va passar amb dos artistes el primer any, però sí que és cert que aquells artistes del primer any doncs eren artistes que potser tenia una connexió personal que va fer que això fos possible, no? Però sí que és cert això que dius i és una cosa que realment també crec que s'ha de valorar, no? Artistes com Donovan, que va venir i també va aprofitar per fer Madrid i prou, Estastone també va aprofitar, va venir a Espanya per nosaltres. Mm-hmm. Després el mateix fer, doncs mira, va aprofitar i va fer Madrid, no? I altres artistes molts que han vingut exclusivament a fer aquesta data, com és el cas de Witch, aquesta banda de Zàmbia, que venen expressament a fer aquest concert i bé, segurament no tornaran mai més perquè té unes dificultats organitzar-nos un concert aquí que no és no fa res per a riure, diguem, no? I això una mica és senyal d'aquest fet diferencial que tenim al MUT i que en bona mesura doncs és un dels punts a favor per a que el festival tingui, no a Lleida sinó fora de Lleida, tingui aquest estigui catalogat com un dels festivals més particulars de l'estat, no?
Mm-hmm. Doncs us dono una web www.musiquesdisperses.com, allí podeu trobar, a part de les dates que ja us les recordo jo, del 7 al 10 de març, doncs totes aquestes propostes que evidentment en les properes setmanes anirem desgranant i que avui, ja aprofitant que l'Antoni sempre té l'amabilitat de venir quan li truquem i que avui han fet la presentació, també ho heu tingut vosaltres aquí, l'Antoni Gorgues, que és el director del festival. Antoni, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
A vosaltres.
Nikolai Kuznetsov, guanyador del concurs internacional de piano Ricard Viñes 2018, interpretarà el piano de Rachmaninov amb l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de Lucas Macías. El pianista serà l'encarregat de transportar-nos a l'univers melancòlic del geni de Rachmaninov i en la segona part del concert farem un viatge per les estepes russes de la mà de Tchaikovsky i la seva primera sinfonia, també anomenada com a Somnis d'hivern, entrades a la venda a l'Auditori Municipal Enric Granados i a la temporada Lleida.cat. Recomana Cope Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Tres quarts d'una, hora en la que parlem de barris.
I arribem ja directament a parlar de barris. Els nostres barris de Lleida, que, bueno, que últimament estan revolucionats perquè ha hagut canvis en diferents membres de juntes directives, canvis estructurals. I, bueno, ara és el moment de parlar amb una entitat que, bueno, d'alguna forma és molt viva, està a l'Horta de Lleida, però que, a més, volem parlar del desenvolupament del que ha hagut aquest cap de setmana, des del dijous passat, tot i que abans ja havien fet una sèrie d'activitats. Estem parlant de la setmana dedicada a Sant Antoni Abat. Estem a la setmana dels Barbuts i, per tant, aquestes setmanes doncs, es dediquen molt als actes dedicats als tres sants Barbuts. Anem a parlar de Sant Antoni Abat, i per parlar de Sant Antoni Abat i també de la seva pròpia partida, tenim Marc Vives, que és el president de la cooperativa Agrícola a la Pràctica. Marc, benvingut i bon migdia.
Hola, bones.
Bueno, una mica més tranquil ja.
Sí, ara ja ha passat tot, ara espera a preparar la de l'any que ve ja.
D'alguna forma semblava que s'havia quedat una mica apaivagada, no?, la festa de Sant Antoni Abat, però ha hagut un ressorgir, fins i tot amb pregó a la paeria de Lleida i diferents activitats.
Sí, ara ja portem 3 anys que pregonem la festa i, bueno, mirem de fer una mica una setmana cultural amb d'altres actes que no sols siguin els tres toms, una mica per donar rellevància i importància a la festa.
Una festa a la qual, bueno, pues podem dir que va estar molt participativa, perquè, per exemple, el mateix dia del Pató, tot i ser el dia laboral, va estar a l'Església de la Puríssima Sang pràcticament de gom a gom, no?
Està, sí, sí, com dius, plena, i va haver inclús bastants gossets allí a DNI, vull dir, i encara hi ha devoció per Sant Antoni, eh? El mateix dia de Sant Antoni, ja, com tu dius, està ple, està a tope l'Església, i llavors el dissabte també hi va tornar de participació.
Molta, molta participació, sí. La veritat. Fins i tot teníeu enganxat el bisbe, no? Perquè dijous i dissabte, 2 dies consecutius, que és molt difícil, no?
Pues sí, és un bisbe molt compromès, amb la ciutat. Les coses com siguin. Vull dir, quan li vam proposar, vull dir, i cada any repeteix i bé, acostuma a venir 2 dies que ho fem, és un bisbe molt enrotllat.
Sí, sí, jo recordo una anècdota i li vull dir als oïdors que quan va prendre possessió, un bon dia passava per allà i va dir que què feien allà, i van dir, bueno, de moment esperem el bisbe. Diu, bueno, porto un parell de panells perquè tinc que venir, és que el bisbe sóc jo. Això es va passar, eh?
Sí, sí, és un bisbe molt proper, les coses com siguin.
Bueno, ha hagut aquest any també una participació, hi haurà gent que li agradarà més o menys, però, bueno, ha hagut participació a les carrosses i les cavalleries, ha hagut una mica de canvi d'estructura, no? Hauria aquest any el Marraco i tancava les cavalleries. Ha sigut per, sí, per la batucada, que no s'espantin.
Per la batucada. No? Sí, ens posem al darrere per això, per la batucada. Sí que és veritat que anys enrere hi havia molta més participació, no?, a la desfilada de carrosses, però, bueno, ens anem mantenint, com aquests últims anys, 7, 8, 6 carrosses, anem mantenint això, hem incorporat les pobilles de l'Horta. Al final, doncs, no ho sé, anem, fem el que podem. La qüestió és mantindre-ho viu.
Sí, això és l'important, però, bueno, a més heu fet una sèrie d'activitats importants, heu recuperat una cosa a la qual jo molts anys vaig estar presentant per all, l'escala IFI, torna a estar de moda, no?
Sí, ja, hi havia unes quantes partides que ja ho feien i llavors doncs, vam pensar doncs, per què no ho fem també per Sant Antoni i realment va funcionar. Hi havia 57 nens i nenes que actuaven. Uh-huh. Dir, va anar molt bé. El Teatre de l'Escorxador va quedar ple, ens ho vam passar bé. Va ser una tarda de diumenge molt agradable.
Més a més de tots els premis, aquest any entre altres el senyor Antoni Chico, una persona emblemàtica de l'Horta de Lleida, van aconseguir els premis Horta i vau fer un dinar multitudinari també.
Sí, això ho vam fer a Mercolleida, ja se'ns queda també la sala petita.
Quanta gent vau ser?
Vam ser 250.
250.
Ja la sala ja quasi diu prou. Ja. Ara, l'any que ve potser haurem de buscar nova ubicació.
Bé. Sí. Anem a parlar una mica del vostre moment, perquè tu estàs a una de les partides també emblemàtiques de la nostra ciutat. Anem a parlar de la teva partida de Montcada. En quin moment us trobaríeu?
Bueno, pues, a Montcada, dintre el que cap, potser estem una mica més tranquils que amb d'altres partides, però bueno, també tenim alguns probatoris, inclús a l'Associació de Veïns. La setmana passada vam haver de denunciar que ens havien pres la carpa que muntem de la Festa Major.
Però com va poder ser això? No, no acabem d'entendre. Com van entrar i quan s'ho van emportar, això?
Aquesta carpa nosaltres la tenim desmuntada.
Sí, 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 sí.
La teníem guardada allà en solar i es van emportar els carros travessers i les potes de l'estructura, se ho van emportar. No sabem, vull dir, quan va ser ben bé, però mira, ens ho van fotre. I doncs ara a veure aquest any què farem. No sé si la refarem o n'haurem de llogar alguna, però bueno, algú, d'aquí al juliol algú pensarem.
I parlant una mica, ja que has parlat de l'Horta de Lleida, bueno, el que sí que podem dir que és del moviment associatiu que més funciona, no? Perquè sembla que s'està desfigurant una mica el moviment associatiu veïnal, tot i que nosaltres volem fer d'altaveu i de donar-se a conèixer i de promocionar-vos i que tinguin l'altaveu obert, però sembla ser que les plataformes estan una mica apartant el que és el moviment veïnal i especialment des de la FAC, no? La FAC és la que s'està quedant una mica allí, bueno, que no sabem cap a on té que tirar, no?
Home, és que... potser aquesta gent que fa tantes plataformes, potser si al seu moment també s'haguessin involucrat a les associacions de veïns, potser no us calia arribar a formar aquestes plataformes, no? Vull dir, és molt fàcil des de fora criticar el que fan les associacions de veïns, però ningú s'hi fica, eh? I llavors, quan tenen un problema, bum, surten com a bolets plataformes. I realment, potser si al seu dia també s'impliquessin més a les associacions de veïns, potser això no passaria, se donarien compte del que passa també, vull dir, no ho sé. Ja et dic, crítica és molt fàcil.
La pregunta, la pregunta, Marc, és aquella de dir, són plataformes que neixen políticament constituïdes per desfer la que hi ha i per només reivindicar una sola cosa? Vull dir, també en tenen un interès de funcionar com a entitat veïnal?
Pues jo crec que és el primer que dius. Al final, a totes veiem les persones que hi ha i les vinculacions que tenen.
Ja. Penso, aquí, vull dir... Lleida és molt petit i tothom se coneix,
sí,
no?
Sí, ens coneixem tots. Al final, més sembla que són més reivindicacions polítiques que res. Que això també és una llàstima, que s'arribi a aquest punt, no?, de polititzar-ho tot.
Sí, perquè...
Hi ha d'haver lloc per tot, per política al seu lloc i les associacions al seu, no? No ho sé.
Sí, perquè, a més, jo recordo que l'alcalde, quan va fer la valoració amb la premsa i tal, va dir pues, bueno, que el moviment veïnal o les entitats o els partits representen els que representen, no? Perquè tothom sigui socialista o que sigui comunista o que sigui de PDeCAT, té que estar d'acord amb els seus postulats, no? Doncs pues, no. Mateix el moviment veïnal o les cadres regionals, el que sigui, que representen els seus, però, bueno, que de forma indirecta estan ajudant a tothom, al teixit que té al seu voltant, no?
Clar, és que no ho sé. Ja et dic, quan se vol barrejar les coses és quan s'espatlla, per mi, no ho sé.
Han intentat...
Jo, això ja s'ha fet de sempre, i bueno, ja ho saps tu, vull dir, s'ha vist sempre, jo, no? Que sempre hi ha hagut interessos per part de partits polítics, doncs, per polititzar, no?, com més representació tingui.
Sí, perquè és curiós que fins i tot ha tingut de sortir a la premsa dins de la festa de Sant Antoni, no?, que se neguen a donar hasta la mà dins de l'acte litúrgic, no?
Perdona, és que...
No, dic que ha sigut curiós, no?, que fins i tot una notícia que trobo que és del tot absurda, no?, que entre regidors, algun regidor no hagi volgut donar la mà a l'altre quan se dona la pau a dins de la celebració eucarística, no?
Ah, doncs sí, molt lamentable, vull dir...
És de mal gust, no?
No me'n vaig donar compte, tampoc, sí, vull dir, llavors, pues, també queda molt malament, això, no? No ho sé, al final tots som persones i vivim tots aquí a Lleida i... No sé, hem de treballar...
Potser s'hauria de deixar molt els interessos partidistes i valorar una mica més on estem i valorar persones i que forin els valors, no? Perquè últimament sembla que la gent no se'n recordem d'on som, d'on venim i que és la nostra família i els nostres amics, no?
Exacte, i al final, no sé, tots som coneguts, el que dic, no? I tots hem de mirar pel bé de tots. No sé, a vegades això de... La política és complicada, no?
No t'agrada, està clar, no t'agrada.
Penso que cada cosa tindrà el seu, no? Si estàs al món veïnal, estàs al món veïnal i si estàs a la política, cosa que és molt legítima i que està bé també, perquè hi ha de bé gent que ho faci, no? Però cada cosa porta el seu camí. Perquè al final les entitats, si hem de criticar, hem de criticar. No? Vull dir, quan hi ha mancances, hem de reivindicar-les, no?
Lògic.
I si una entitat la polititzes, pues, llavors malament, també.
Una pregunta que potser no toca en aquest espai, no? Però mira, em complau de fer-la que els oïdors ho sàpiguin. T'han vingut a tocar partits polítics, com a president de la Cooperativa Agrícola Pràctica o de la pròpia entitat veïnal? T'han vingut a demanar si volies anar amb alguna llista electoral?
No.
Mai?
No m'han dit, no.
Bueno, veus?
No.
Ha sigut honrat, has dit la veritat.
Sí, bueno, vull dir, i si m'ho haguessin dit, no tindria inconvenient dir-t'ho, però no ho han fet.
Ja. Anem a acabar, anem a acabar, i també el que jo voldria que em digués és una mica, bueno, cap a on veus va, que, cap a on veus tu que va el moviment associatiu veïnal, perquè també el vicepresident de la FAB també ha presentat la seva renúncia i quedaven uns mesos per haver eleccions, no? Com ho veus tu? Creus que això podrà continuar tirant-se endavant? Cal replantejar temes? L'Horta esteu demostrant que són els que esteu units de veritat?
Home, a l'Horta, sí, units estem, perquè hi ha la comissió de l'Horta que funciona. Vull dir, ens reunim mensualment, vull dir, quan hi ha algun problema, doncs, el reivindiquem. Entre l'Horta estem units, i suposo que la ciutat també. El que passa és que doncs, falla el relleu, no? Falta gent, implicació, potser també una miqueta més a les entitats. Entenc que els que van començar tenien molta feina a reivindicar, doncs, aigua, arreglar els carrers, camins, però avui, generalment, vivim millor que fa 25 o 30 anys enrere. Avui potser les associacions de veïns potser són més una part més lúdica, no? Fent festes, que potser per reivindicar. Sí que hi ha els moments que s'ha de reivindicar, no? El que fa falta, i si hi ha un carrer malament. Però, clar, la feina que van fer molts anys enrere, això avui no hi és tant. Suposo que la gent també s'ha acomodat, no? I com que ja ho tenen bé, ja tampoc s'involucren tant en aquest món associatiu. No sé, reflexió meua.
No, no, i molt, jo penso que molt acurada, molt bé i molt reflexionada. Sí. Marc Vives, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Felicitats com a president de la Cooperativa Agrícola Pràctica per l'èxit que heu tingut amb la pagesia i a Sant Antoni Abat, i també per la vostra partida, pues, res, a veure si ja mireu com ho podeu arreglar, perquè clar, no us podeu quedar aquí sense carpa per fer la festa no, de la partida Montcada.
Ja et dic, d'aquí al juliol ja ho mirarem d'arreglar.
Que sou pagesos, sou imaginatius.
Sí, alguna solució trobarem.
Molt bé, moltíssimes gràcies i bon migdia.
Vale, gràcies.
Adéu. Ja ho veus, avui, Ricard, pues, ho ha dit clar, més clar no es pot dir, que, bueno, que les entitats veïnals van néixer amb uns principis i unes necessitats que ara són unes altres i que no s'utilitzen políticament. Això és el que ens ha vingut a dir. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com i tu, Ricard, com sempre, ja saps que és tradicional que tu diguis el teu WhatsApp, i jo torno demà a l'entrevista més cosmopolita.
Doncs gràcies, Cosme, ja ho sabeu, el nostre WhatsApp és el 664-526-180. A més, avui tenim tertúlia dels polítics. Envia'ns, si vols que parlem d'un tema, 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
Amb el Joan Bellmunt, cada dia, camí cap a la una, obrim la finestra dels records en un lloc diferent. Cap on anem avui?
Avui anem a parlar del rector de Vallfogona.
Ah, em sona.
Qui no ha sentit parlar... Mira, exacte.
Sí, em sona el rector de Vallfogona.
Qui no ha sentit parlar, volia dir, de vegades del rector de Vallfogona i de les seves facècies? El rector esmentat es deia Vicenç García i va viure bona part de la seva vida a Vallfogona de Riucorb, i d'aquí li ve el nom o el mot de rector de Vallfogona. Va escriure moltes composicions. Les seves despulles són enterrades a l'església parroquial del poble, dedicada a Santa Maria. I en el seu temps, el rector de Vallfogona va ser conegut arreu de Catalunya, sobretot per les seves poesies de caire irònic i humorístic. La seva fama de poeta excessivament festiu va perjudicar molt la veritable personalitat del rector, el qual era un literat català de força valor, i la seva obra nasgué en un moment en què la literatura catalana estava en decadència. La biografia i la realitat d'aquest home és difícil de determinar. Era fill de Tortosa i l'any 1605 va ser ordenat sacerdot i va viure 15 anys a Vallfogona de Riucorb, on va morir en la seva humil rectoria. La seva fama d'home intel·ligent i picarès fou tot seguit popular, i d'ell i del seu escolar es conten encara anècdotes avui en dia. Va contribuir molt a la seva divulgació l'obra teatral de Frederic Soler, titulada Lo rector de Vallfogona, la qual va ser editada el 1871, el 1874 i el 1908. Vallfogona, la qual pertany a la Segarra, era anomenada en diverses èpoques Vallfogona de Comalats, fent referència a l'altiplà segarrenc. Potser una de les anècdotes o facècies que més es conten del rector de Vallfogona és que va rebre la visita del bisbe, la visita pastoral del bisbe, i a l'hora de dinar, la majordona, que l'assistia, va portar el dinar a taula. I era una noia més aviat coqueta, més aviat pues, alegre, no? I el bisbe el va agafar sols i li va dir: mira, la propera vegada vull que tinguis una majordona de més de 40 anys. Quan al cap d'un parell d'anys va tornar en lloc d'una majordona en tenia dues de joves i alegres. I el bisbe li va dir, no recordes que et vaig dir que com a mínim havien de tenir 40 anys? Diu, sí, però jo n'he agafat dos de 20 i així ja fan els 40 anys. És una de les facècies del rector de Vallfogona. I la dita d'avui, per acabar, ens diu, a l'home vell, si el mudes d'aire, li mudaràs la pell. Volguem dir que costa d'arrelar-se en un altre lloc. Amb una persona gran la treus de casa ja vella i la portes a un altre lloc.
Amb costums fetes, no, costa fer-ne de noves.
Molt bé.
Gràcies, Joan.
Adéu.
És la 1:30 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Angela Merkel y Emmanuel Macron acaban de asistir a la firma del Tratado de Aquisgrán, un acuerdo bilateral para mayor cooperación entre Francia y Alemania en materia de defensa o educación, que está también dirigido a fortalecer la Unión Europea. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Con este tratado, Francia y Alemania actualizan y amplían el que firmaron de Gaulle y Adenauer en 1963, tratando de reforzar el núcleo de la Unión Europea en su momento más difícil.
Populismos y nacionalismos.
Crecen en todos nuestros países populismos y nacionalismos. Por primera vez un país abandona la Unión, Gran Bretaña. En el mundo se ponen trabas al multilateralismo y hemos de apuntalar principios que son puestos en cuestión. El tratado aumenta la cooperación bilateral en política exterior, mercado digital, idioma y defensa, en lo que Merkel ha descrito como un paso en la dirección hacia el ejército europeo.
Te contamos también que 9 de cada 10 adolescentes tienen perfil propio en las redes sociales. Crece además la preocupación por el uso intensivo del móvil. Más del 70% lo reconoce abiertamente. Laura Tón.
Según este estudio novedoso sobre nuevas tecnologías de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, usan las redes sociales para sentirse integrados en su grupo. Lo que menos les gusta es no recibir respuestas. Sabemos que lo que más hacen con sus móviles es escuchar música. Casi la mitad busca información. Eulalia Alemani es directora técnica de la FAD.
Es como cualquier otro ámbito de la vida, un proceso de aprendizaje. Entonces, no podemos dar por hecho muchas cosas, ¿no? Y ese proceso de aprendizaje, cuanto mejor lo hagamos, mejor adaptación va a haber en un futuro.
Según este estudio, los chavales se quejan de no tener apoyo de padres y profesores.
Y ha tenido lugar la recepción anual al cuerpo diplomático. En su mensaje, el rey Felipe VI se ha referido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y ha alertado de los riesgos que conlleva que un país se encierre en sí mismo.
Ni la competencia desaforada ni el proteccionismo son soluciones a los problemas. Todo lo contrario, los exacerban.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La última hora nos lleva a París. La policía gala ha detenido al rapero Chris Brown, que está acusado de violación por una joven de 24 años. Según la denuncia, la expareja de la cantante Rihanna llevó a la chica a un hotel donde abusó de ella sin su consentimiento. Además del rapero Chris Brown, hay otros dos arrestados por este mismo caso. Te cuento también que un juez de Zaragoza ha confirmado que el número 2 de Podemos, Pablo Echenique, pagó en negro a su asistente personal. El dirigente de la formación morada debía haber dado de alta en la Seguridad Social al trabajador. No lo hizo, fue multado, Echenique recurrió a los tribunales y ahora el juzgado de lo social número 2 de Zaragoza confirma la sanción de 1.000 euros. Y como te estamos contando, la operación de rescate del pequeño Julen sigue acumulando complicaciones. Lo último son las dificultades para revestir el túnel vertical que se está construyendo. Es lo que técnicamente se llama encamisamiento del túnel. Los técnicos han decidido volver a perforar con un diámetro un poco mayor. Nadie se atreve a dar una estimación de tiempo sobre la finalización de los trabajos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, quien nos tiene en vilo es Rafa Nadal, corrochano.
Acaba de terminar, Marta, su partido de cuartos de final contra el estadounidense Tiafoe. Buenísimas noticias, Ángel García.
En menos de 2 horas, por la vía rápida, Rafa Nadal se ha metido en semifinales del Abierto de Australia. 6-3, 6-4, 6-2. Ante el joven Tiafoe, con un dato importante, ha hecho 11 aces, 11 saques directos sin ninguna doble falta, ha aparecido el saque cuando lo necesitaba en algún momento del partido y consigue meterse en su 30ª semifinal de Grand Slam, que se dice pronto. Será el jueves a las 9:30 de la mañana ante el griego Stefanos Tsitsipas, que ha eliminado a Roberto Bautista.
Y fútbol, a esta hora el Barcelona presenta al delantero Kevin Prince Boateng. Primer partido de cuarto de final de la Copa del Rey, Getafe-Valencia a las 9:30, y el Arsenal ha confirmado la lesión del español Bellerín, tiene rotura de ligamento cruzado rodilla izquierda. se pierde lo que queda de temporada.
Gracias, Corrochano. José Luis Bestán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Hace 35 años dio comienzo la aventura de las Jornadas Mundiales de la Juventud, una de las más bellas y proféticas iniciativas de San Juan Pablo II. Hoy vamos a recordar cómo fueron aquellos comienzos.
Pues mira, Juan Pablo II estaba convencido de que los jóvenes sentían un deseo fuerte de reunirse para compartir sus experiencias, de escuchar el anuncio de la fe y de mirar juntos al futuro. En 1984 se celebró el Año Santo de la Redención y el Papa quiso citarlos el Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. Unos 300.000 participaron en varios momentos de oración y catequesis para confluir después en Plaza de San Pedro y encontrarse allí con el Papa. Enseguida se produjo una decisión aún más audaz: convocar un encuentro mundial cada 2 años. La primera edición, recordemos, fue en Buenos Aires en 1987 y desde entonces la jornada se ha celebrado ya en 4 continentes. Ahora tendrá lugar, como sabemos, por vez primera en Centroamérica y después de 35 años no ha perdido su fuerza ni su belleza. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Doncs l'informatiu al sac, i nosaltres el que fem és continuar. Des d'ara i fins les dues hi ha encara moltes històries per explicar-los. La primera va de gastronomia, va de cuina. Hem d'obrir la Nacional 240 i trucar a la porta de COPE Lleida. Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Molt bé, i tu? Mònica. Quina alegria, no? Quina energia tens els dimarts?
Sí, sí, sí. Bueno, en aquesta hora, aviam, tot el que toque panxa, paladar, per entendre'ns.
T'obre, no? Les
sí,
ganes.
Sí, sí, sí. Ajuda.
Ajuda. És veritat que ja és aquella hora que ja comences a tenir gana, però la veritat és que aquí dinem molt tard, en general, eh? Al nostre país, a casa nostra, dinem tard.
Ah, pensa que des nosaltres dos, nosaltres
no,
també.
No, tu i jo no, tu i jo dinem tardíssim, sí, però en en general, no? Allò ja, respecte a altres països d'Europa, que la tendència és dinar molt, molt més aviat, això...
Tot ho fem tard aquí.
Qui dine aviat, crec, si no vaig malament, no? És el nostre xef d'aquest mes de gener, i ell i tot l'equip del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant. Rafael Muria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Vosaltres dineu aviat, també, clar.
Clar, ens toca dinar a les 12:30 abans del servei.
Abans del servei,
abans,
clar.
Eh?
Sí, clar, això ja ens ho havien explicat altres cuiners també. Nosaltres anem a l'inrevés vostre, eh? Nosaltres bueno, acabem dinant sempre a les 3, no? 3 i algo, que és molt tard, això. Hauríem de canviar una mica horaris tots plegats, eh?
Pot ser, sí.
Aquí estem
si esmorzeu bé...
Això sí, al final és que acabes esmorzant 2 vegades, Rafael, perquè matinem molt. Bueno, jo, Ricard, parlo per mi.
Sí.
No, tu no ho sé.
Jo, a veure, jo, sí, jo abans de sortir de casa esmorzo.
I després
a mig matí. Mig matí també, clar.
Clar, és que si no es fa llarguíssima la jornada, arribaríem a les 3 que ens menjaríem el tàper i tot.
Sí,
no només el que hi ha dins.
Jo no aguanto, si no.
Clar. Escolta, venim de 2 setmanes de receptes ràpides. Tenies raó, Rafael, has començat molt fàcil. Jo no sé si ens estàs fent agafar confiança per avui fer-nos la rematada i complicar-nos molt la vida.
No, avui no? Serà només una recepta que no la puguis fer a casa, perquè vinguis al restaurant.
Ah, mira, fantàstic.
Això m'agrada.
Fantàstic. No, nosaltres encantats de venir-te a veure, eh? De fet, mira, el recordo l'adreça, Comte de Rius número 8, Cornudella de Montsant. N'hem parlat durant aquestes setmanes del restaurant Quatre Molins. És un lloc especial, no? Feu uns menús especials molt elaborats, no? I dèiem, jo el primer dia també et deia, no? Tens molt a veure amb la mel, a la cuina, no sé si els plats, no? Tots tenen una mica, o la majoria tenen una mica de mel en aquesta
història.
Sí, podríem
dir la majoria, no tots tampoc,
no,
eh?
Tots no. Però que mel no parlem només per les postres, eh? Sinó
no.
Per moltes altres coses. Igual que aquí, no, Ricard, recordes quan ha vingut alguna vegada també el Joan Urgellés, ell també fa servir molt el vermut,
sí, senyor,
no?
Sí, senyor.
I aquí cada zona, no, té el seu, i cada cuiner també té doncs les seves tècniques, els seus ingredients, no? Una mica allò imprescindibles.
Mm-hmm.
Doncs avui vens amb una recepta que podem trobar al Quatre Molins, no?
Sí.
Doncs vinga, així t'escoltem i prenem nota, intentem prendre nota de tot, a veure si la podem, som capaços de reproduir-la o no a casa, amb més o menys èxit. Però bé, així coneixem més el Quatre Molins. A veure, què ens
bueno,
proposa?
Farem un dels nostres entrants,
sí?
Que tenim des del principi que va obrir, i és un entrant molt fresc, per a obrir boca va molt bé, que és un carpaccio d'orada.
Molt bé.
Fem un carpaccio d'orada, les dorades gimpiem, li traiem els filets, i llavors les tallem ben finets per a fer el carpaccio,
uh-huh.
I l'acompanyem per damunt amb la vinagreta de llimona.
Sí.
Fiquem una mica de sal, una mica de pebre, pimón d'espelet, que és un picant típic del sud de França. Uh-huh. Fiquem la ralladura de llima que parlàvem l'altre dia,
sí.
Que és molt aromàtic, i una miqueta de cebollí. Flor de sal i ximpum.
Mira, és que em fot gràcia, és que no el veu, Ricard, però ell fa una cara com si hagués fet un ou ferrat, saps què et vull dir? Clar, ja està, ja ho tens.
Clar, a veure, jo quasi que m'he perdut pel mig, eh?
Clar, a veure, anem a l'elaboració. A veure, això, ara ens ha posat un repte a sobre, perquè ha dit això no ho fareu a casa.
A veure, jo, com que jo he fet els dos primers del Rafel,
aquest me'l deixes a mi,
aquest
no?
El deixo tu, ja, a Mònica, que sí.
Vale, ja m'ho veia venir, això. A veure, comencem. Hem d'anar a la peixater de confiança, sí. Això per començar, perquè clar, com demanem el peix? Perquè clar, això és veritat que els utensilis, els ganivets i tot plegat, podem destrossar el pobre peix si no tenim el correcte.
Si el peixater tu pots filetejar ell.
Sí, no, vols dir que m'ho farien, això, bueno, si és molta confiança.
Depèn del peixater, veurem.
Bé, però si no, que ens donin el llom, no?
El filet
més sencer possible, llavors ja ho filetegem a casa a nivell carpaccio, que s'ha de tenir tècnica.
No, filetejar volia dir traure l'espina ja del peix, vull dir, això es trobo que sí que podem fer. Després tindries el llom, traure l'espineta que hi ha al mig, al mig sempre hi ha una espineta, normalment n'hi ha 5 o 6, després li traus la ventresca.
Sí.
Que també hi ha una mica d'espina, i llavors ja seria treure la pell. Nosaltres al restaurant traiem molt la part negra, la part roja, que es toca la pell,
sí.
Perquè al cap del rato es fa negra, i és, diguem-li, menys bonic, en vista, i al final és filetejar el peix, ben finet, amb un gabinet que talla molt, molt fi,
I... És que tallar és un...
És un art.
Si ara ho has dit, saber tallar bé és un art. Jo, a vegades, quan us veig als professionals, no, tallar amb aquella velocitat i amb aquella precisió, et quedes com hipnotitzat, no? Perquè dius, jo hauria perdut ja una mà.
Però escolta, amb carn i peix, diuen, ara t'ho pregunto, Rafael, depèn de com ho talles, el sentit, l'orientació, la inclinació, també ajuda que es faci més, o sigui, d'una manera o d'una altra, o hagis de preparar-ho d'una manera o d'una altra, la carn o el peix.
Sí, bueno, el detall influeix. A veure, si, per exemple, la dorada tu tens d'agafar sempre de tallar-la del cap per cada cua. Principalment per una cosa, perquè si ho fas al revés, com que vas a contracar, segurament se trencarà més la dorada.
Clar.
Perquè al final és un peix. La carn, bueno, és una miqueta més resistent. El peix és molt delicat. Tens de treballar molt fi, si no és...
Clar, si no el destrossem molt fàcilment, no? És veritat. No sé, clar, evidentment, si l'hem congelat abans, no? Ens pot ajudar una mica a l'hora de tallar-lo.
Sí, però no estigui... si el congeles tallant el gabinet ja no podrà estar.
No, quan no estigui del tot descongelat, bueno, allò ja... podem intentar, no sé, truco, pregunto. Jo no en sé d'això.
Si el congeles i descongeles, la carn encara serà més tova.
Vale, ja està. Ja
com més fresc,
millor.
Millor, la carn més tersa.
Vale, perfecte, doncs apuntem això. Llavors, quan ja, si hem aconseguit tallar-lo amb cert èxit...
Si el problema d'aquesta recepta és tallar la dorada.
Clar, però això t'anava a dir...
No, això t'anava a dir,
perquè després la preparació per aquest carpaccio, complicació no en té, no? És poder saber tallar-ho bé, tenir l'eina adequada, això és important, no? Perquè a vegades, no?
Sí.
Ganivets de...
Tallar ben finet i...
El pebre, la sal, la llima...
Si ho vols intentar tu a casa...
A veure...
Que aconseguissis llimpiar bé la dorada, que aconseguissis que
estigui... Tinc unes pinces, Rafael. Ben sencera,
que aconseguissis que no te se trenqui,
sí?
L'últim ja... Però això que queda entre tu i jo, no?
Vinga.
Agafes
no direm a ningú.
Un trosset de paper i te'l mulles bé.
Vale.
I cada vegada que vagis a tirar, freques el gabinet damunt del paper per a que tingui... Una... Esta aigüeta per a que faiga més fricció.
Que rellisque millor. Claro. Ah, mira.
I així t'encaràs menys la carn.
Ja
però entre tu i jo...
Vale, no ho direm a ningú.
No.
Pateixin. No es descarreguin el podcast després, que això ha quedat aquí i ja està.
Mira, jo quasi bé ni ho he escoltat.
No? Doncs escolta, realment és molt fàcil el concepte de la recepta. Ara després l'execució és un altre tema. Per tant, jo proposo, Ricard, quan anem a tastar el primer el Quatre Molins i després ja veiem si m'animo.
Home, jo això sempre t'ho compro.
Perquè no et vull decebre. No et vull decebre.
No.
Clar, llavors...
S'ha d'anar a provar primer.
Jo, a més, com que puc veure la cuina, des de la taula on estem, al Quatre Molins, veuré com ho talleu. No? Llavors així puc aprendre una mica. S'ha d'aprendre dels millors sempre, dels professionals.
Sí, sí.
Llavors, no? Doncs, escolta, bé, m'agrada. És un entrant. A més, et veig molt en la tònica de fer plats lleugers.
Sí.
M'agrada molt,
sí.
Això.
No, jo estem a la muntanya, però peco de molt... molt de peix, diguem-li, no? Molt... Soc molt fresc. A veure, vinc del Delta de l'Ebre...
Ah, t'anava a dir, s'havia de notar.
no m'agrada, com dir-ho, són menys llargs, però no m'agrada sortir de la taula que no puc respirar.
Sí, senyor.
Com aquí que diu que no pots prendre't un gin tònic després, no?
Que no quedis amb aquella sensació de rebotiment.
Però és que és com diuen que hauríem d'aixecar-nos de la taula.
Clar, exacte, no? Allò, i no cal l'excés, no? Hem de poder disfrutar tots els plats. Perquè, clar, per exemple, el menú degustació, quants plats té el Quatre Molins, Rafel?
Són 6 aperitius, 3 plats i un postre.
És que, déu-n'hi-do, clar.
No. Vull dir, no, si amb gana no et quedaràs.
Has de poder gaudir de tot, no? De fins al postre, no? Doncs m'agrada molt, has nomenat això, clar, tu ets del Perelló, no? Mm-hmm. Llavors, clar, no sé si hi ha algun ingredient de les Terres de l'Ebre que tu estiguis molt entestat en que formi part de la carta del Quatre Molins.
Home, n'hi ha uns quants, sí. N'hi ha uns quants, el peix, la mel, l'oli no, perquè podem dir que l'oli és de tot arreu, no? Allà baix tenim, aquí allà dalt tenim la de Ossiurana, que és molt bo, l'anguila és un producte excepcional si saps treballar bé.
Ara t'anava a dir, l'anguila és un producte molt apreciat, no?, a les Terres de l'Ebre, però que quan surt de les Terres de l'Ebre, no sé, suposo que és per desconeixement, no el tenim gaire practicat, no? És difícil de treballar?
No.
No?
Tens de conèixer-ho, com tot.
Doncs escolta, Ricard, l'has provat alguna vegada, l'anguila?
Sí, fa molt temps, eh?
Fa molt temps. És que a mi això em va cridar l'atenció, eh? Primer,
si pugeu allà dalt, tinc algun aperitiu per donar-vos. Si
mira, ja està, doncs busquem ja dia. Busquem dia. De moment, quedem el dia 29 de gener, que has de tornar, sí. Rafel, sí. Per tancar el mes amb recepta. I a més, mira, la setmana vinent us explico una cosa, també que entre nosaltres, una cosa que ara a final de mes és molt important pel Rafel. Ricard, la setmana que ve t'ho explico.
Ah, val, pues vinga.
Sí? Rafel Muria, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, Rafel.
Vinga.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda? Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Divuit minuts que passen de la una, Ricard.
Doncs avui...
Seguim.
Sí, seguim. Jo ho havia avançat a Lleida. Avui, normalment, tradicionalment, en aquesta hora el que fem és parlar de moda, de tendències, d'amplada de pantalons, de colors. Però avui farem una mica el salt. Però parlarem d'una cosa que jo crec que té molta relació. Perquè quan un diu rebaixes, sí, normalment el primer que penses què és?
Roba, sobretot roba, és aquest període, sobretot ara tant en hivern com estiu, en què la roba i complements, no?, continuen acaparant la majoria d'inversió, no?, que fem, en teoria, per cap durant les rebaixes. Però és veritat que això ara, com que el període de rebaixes, tal i com el coneixíem fa uns anys, ja fa un temps que ja no ho és, ja no està tan marcat, no?, allò ja no és el 7 de gener, allò pròpiament... també hem d'estar atents com a consumidors a aquests períodes de rebaixes que ara es fan durant tot l'any. I jo no sé si això ha canviat també el tema de les reclamacions o estem més perduts els consumidors, no sé. Tenim avui una convidada que és, jo crec, la millor persona a la que li podem fer aquesta pregunta, Ricard. És la directora de l'Agència Catalana de Consum, la Bet Abad. Bet, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí. És veritat, estem una mica despistats els consumidors amb això dels canvis, diguéssim, dels períodes originals de rebaixes?
Mira, una cosa, com tu bé dius, són els períodes. L'altra és que les regles són les mateixes abans i ara. És per això que nosaltres, com a Agència Catalana del Consum, com fem cada any, doncs sempre donem recomanacions que cal saber sobre les rebaixes, recomanacions a tots els consumidors i consumidores d'aquest país, precisament per preservar els seus drets i deures en aquests períodes de rebaixes.
Clar, perquè això ha canviat ara, ja, com deia, ja no és allò d'esperar el 7 de gener. Alguns comerços sí, no?, esperaven el 7 de gener, però ara és veritat que durant tot l'any tenim aquests disseminats, diguéssim, aquests períodes de mid-season sale, no?, les vendes aquestes, allò, preus ajustats en moments concrets de l'any. Les regles són les mateixes com a consumidors.
Ah, exacte. El que és important, sobretot en època de rebaixes, que és la que ha començat ara, evidentment, és tot allò, són aquelles coses que el consumidor ha de saber perquè no l'enganyin o en època de rebaixes, que és una mica el que fem des de l'agència, precisament la pengem a la nostra web, totes les coses que cal saber i, d'altra banda, tots els requisits que s'han de donar perquè una prenda, que és l'important, o una venda, es consideri realment que està de rebaixat.
Potser que donem els trets principals. Ai, sí.
Ens ho pot recordar, Bet, quins són allò, els bàsics, tot i que ho tenen a 3wconsum.gencat.cat?
Exacte. Jo crec que les coses, quan són molt clares i específiques, és quan la gent realment ho entén, i aquesta és la nostra intenció. Mira, les 7 coses bàsiques que cal de saber en període de rebaixes és que, evidentment, no és obligatori, això et semblava curiós, però no és obligatori fer-ne. És a dir, és una decisió de cada establiment. Evidentment, en època de rebaixes, quasi tots els establiments en fan, però que sapigueu que no és obligatori. Això és important. En segon lloc, que els productes rebaixats han d'estar ben diferenciats. Què vull dir, això? Que ha de quedar ben clar el preu actual i l'anterior i el percentatge de descompte. Val? Sí. És a dir, el preu actual rebaixat i també consti l'anterior, o si no, que et digui, hi ha una rebaixa sobre el preu actual d'un 30%. Això ha de quedar claríssim, perquè tu puguis comparar i puguis decidir si realment aquest producte està rebaixat o no, o si m'estan donant un saldo. Val? El tercer punt és que el que dèiem, la qualitat i la garantia han de ser les mateixes abans de la rebaixa. No pot ser que abans de la rebaixa la qualitat d'un jersei sigui una i amb rebaixes la qualitat d'aquest jersei sigui una altra. Ha de ser la mateixa qualitat. Mm-hmm. Altre tema important. Digue'm.
No, t'anava de preguntar també el tema, crec, del pagament, no? S'ha de permetre fer el pagament com en la resta de períodes de l'any.
A les botigues presencials, jo ja dic botigues presencials perquè hi ha molta gent amb rebaixes que compra també per internet, que després ho diré. Però les botigues presencials poden no acceptar canvis o devolucions del producte quan estan en bon estat.
Sí.
Per tant, t'has d'informar abans. Quan compres per rebaixes, abans has de preguntar si vull fer una devolució, la puc fer?
Això canvia tant si rebaixa com si no?
Exacte. Per norma general, cap botiga està obligada a fer-te canvis o devolucions. Qui ho fa és perquè fa una atenció especial al client.
Jo pensava que per llei...
Jo pensava que per llei tu podies disposar
de 3 dies o 10 dies...
Les botigues presencials, les presencials, quan tu vas a una botiga, poden no acceptar canvis o devolucions. val? Per tant, per això, no ara, no en època de rebaixa, sinó durant tot l'any, quan donem consells per consumir de forma responsable, un dels consells que donem és aquest, que ens hem d'informar abans si accepten canvis o devolucions. I si ho fan, és per amabilitat, o per fidelitzar la clientela. Altra cosa és quan la compres per internet. Això ja és diferent.
Ah, sí? En què canvia aquí?
Clar, vull dir, entenc que la presencial, com que ho pots tocar, t'has d'assegurar abans de pagar, per entendre'ns.
Exacte. Per tant, no és estrany que tu, per exemple, quan vagis de rebaixes, després ho vulguis tornar i et diguin no s'accepten.
Clar.
Per això, una, dos, o ja t'ho diuen o tu t'informes. A dir, escolta, aquest producte que compro per rebaixes, després el podré canviar, o moltes vegades ja t'avisen. No es pot canviar.
I a través les compres a través d'internet, per llei, quin període tenen?
En canvi, les compres per internet, sempre, no ara per rebaixes, això sempre, teniu 14 dies per fer la devolució, des de la recepció.
Des de la recepció, important, això també.
Des de la recepció, Evidentment, com tota norma, té excepcions. Hi ha productes, evidentment, que aquests 14 dies no operen perquè són productes personalitzats o peribles o no reutilitzables. En aquest cas, per exemple, quan parlem de menjar, doncs no operen aquests 14 dies o quan són personalitzats. Però per norma general, en compres per internet, sempre tenen 14 dies per fer la devolució a partir de la recepció del producte o dels serveis que hagis comprat, ja sigui en període de rebaixes o no rebaixes. Altres dues indicacions importants, que també són operatives, sobretot en rebaixes, però també durant tot l'any. Evidentment, heu de conservar totes les factures o els tiquets de compra, perquè si no teniu les factures o els tiquets de compra no podeu reclamar. I finalment, si per reclamar, com tu bé deies a la teva introducció, què he de fer per reclamar, no? Doncs primer, t'has d'adreçar a l'establiment i on t'has comprat el producte o has contractat el servei. I si no rebeu, en aquest cas, una resposta satisfactòria o no desitjada, llavors sí que us podeu dirigir a l'organisme públic de consum, és a dir, o també a l'Agència Catalana de Consum. Però per poder fer això, sobretot, sempre heu de conservar els tiquets i les factures, perquè són les proves per fer tu la reclamació.
Una pregunta que volia fer, Bet, en el cas de que sigui, no rebaixa, sinó un establiment que estigui en liquidació, diguéssim, la norma aplica igual a l'hora de fer una devolució o un canvi?
Exacte. Sí, és el mateix. O sigui, quan estan en liquidació t'ho diuen, val? T'han de posar el preu d'abans i després, i en el cas que tinguis una queixa de renúncia, tu sempre has de tenir el tiquet.
Clar. Us arriben ja més queixes, el volum de queixes de consumidors, més queixes de compra en línia que de compra física, Bet, a l'agència?
Comencem a notar un despuntament, una diferent respecte als altres anys. Precisament ara estàvem comentant-ho, doncs sí que comencem a notar que hi ha canvis en els hàbits de consum, i un dels canvis precisament que notem és que s'està activant o augmentant el consum per via digital o internet. Això sí que ho notem. I per tant també el que estem percebint, una nova manera de consumir, i per tant també haurem de fer front a l'Agència Catalana de Consum a aquesta nova manera de consumir, que és via internet.
Bueno, aquesta manera és imparable.
Són diferents.
Dic que és imparable, ja, això de...
Exactament. Per tant, nosaltres, com a govern de la Generalitat de Catalunya, ens hem d'avançar i adaptar, evidentment, aquests nous hàbits de consum, que no només són a Catalunya, sinó que són a tot el món. Ja no, la irrupció de l'era digital és el segle XXI.
Clar, sí, tots ens hem d'adaptar.
Altra cosa, evidentment, és que la presencial continuarà existint, només faltaria, perquè hem de, evidentment, vetllar pels productes de proximitat i per el que són els establiments de confiança, que són eines importants per tenir un consum responsable. L'Agència Catalana de Consum estem per tot això i més, estem per defensar els drets dels consumidors.
Evidentment, però és veritat que cada cop més el petit comerç també i de proximitat també s'afegeix, no?, aquesta venda en línia, no?
Evidentment, de tal manera que tu amb un petit o mitjà comerç podràs fer la compra via via presencial, però també la podràs fer via internet.
Doncs ara...
aquest és el futur.
I tant, i tant. Sí, és el present, no?
És el present, el present i el futur que ens espera.
Exactament.
Eh?
Recordem, per cert, si qualsevol dubte ha...
Parlant d'això, nosaltres a l'Agència Catalana hem activat, hem estrenat una nova app,
sí.
Bueno, de fet una app que ja existia, però que evidentment, com tu bé dius, ja és el present, l'hem tingut d'actualitzar i també tenim una app, a l'infosumoconsum.cat, que ja pots fer les denúncies i reclamacions a través d'aquesta app. Per tant, també ens adaptem a la realitat.
Doncs així, ens hem d'adaptar a tots. Ja es poden baixar l'app de consum per si convé a www.consum.gencat.cat, tenen més informació. Bet Abad, directora de l'Agència Catalana de Consum. Un plaer, mil gràcies.
Mil gràcies a vosaltres.
Gràcies,
bon dia.
Gràcies.
Adéu.
Bueno, jo crec que ha estat força instructiu, això. Arribem a dos quarts, però sí. Ha estat instructiu, molt instructiu.
La veritat és que és fantàstica, la Bet, perquè sempre allò s'ho sap, eh? Tots els ítems, jo els deixo clar, això que ho tinguem tots clar.
Gràcies, Mònica.
Dos quarts, adéu.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Alcalá se ha emocionado mucho esta tarde.
Tengo que decir que el documental presentado de Luis Aragonés...
Luis Aragonés, hijo, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Te has emocionado?
Mucho. Yo he sido de los que he sacado el Kleenex.
Oye, en casa cuando erais niños, ¿las charlas eran iguales que las de Wallace y todo esto?
Decía, colegio pa' listos, tal, tenéis que espabilar o algo así.
En casa de fútbol no hablábamos mucho, ¿eh?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. I13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero en 13.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Sabías que los niños de infancia misionera han ayudado en Pakistán a escolarizar a 400 niños pobres de poblados marginales?
En Zambia, con la colaboración generosa de estos pequeños misioneros, se han promovido programas de sensibilización contra el matrimonio infantil en 14 parroquias.
¡Qué buena noticia! Los niños ayudan a los niños.
Cada año, Infancia Misionera acerca a Jesús Niño a todos los rincones del mundo. 27 de enero, Jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves tú también a ser misionero? Infórmate y colabora en omp.es.
Si cada vegada que vas a esquiar és un gran dia, no deixis que el teu cotxe se'l carregui. A les pistes, a arribar-hi o no? Aquesta és la qüestió. A Tallers Lleida de Parking Vilella volem que hi arribis sempre. Amb una revisió ens avancem i prevenim possibles avaries derivades del fred i la neu. La tecnologia més avançada al servei del teu cotxe i de les teves jornades d'esquí. Tallers Lleida de Parking Vilella. Joan Baget 16, Lleida.
La República del Fum, cafeteria-restaurant, amb un menú diari espectacular, sempre amb caragols i menú de marís complet per 25 euros, tot inclòs. Ens agrada la cuina multidisciplinària per a que us llepeu els dits. Els millors entrepans i burgers amb pa de vidre i tapes variades. Preparem la teva festa a sala privada per a 20 persones. A Corregidor Escofet 67, davant del camp de futbol del Balàfia. Reserves al 973-670-678 i a larepublicadelfum.com.
Aquesta safata pel pastís i aquesta per l'amanida. El periòdico presenta una edició limitada de safates ceràmiques de mida gran i dissenyades en exclusiva per Habitat. Completa la teva col·lecció Habitat. Aquest cap de setmana, primera entrega, només amb El Periòdico.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, 3 minuts ja per sobre de dos quarts de dues, dimarts 22 de gener del 2019 i... Camí cap a les dues, el que fem és obrir la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyats, com sempre. Està amb nosaltres avui José María Córdoba, de Ciutadans. José María, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També està amb nosaltres la Dolors López, del Partit Popular. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Paco Cerdà, del PDeCAT Unió. Paco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I retorna després de... Home, després d'unes quantes setmanes o mesos, Francesc Gavarrell, de la Crida
Club. Se reincorpora després de la lesió.
Francesc, què tal? Bon dia.
Moltes gràcies. Lesió. És un plaer estar aquí, com sempre.
Aquesta temporada no havies vingut encara, potser,
No, perquè vam decidir donar una mica altres veus, altra gent de la Crida que participa. No, ho dic perquè encantat, no és una qüestió que no estigui aquí com a casa, però bueno, i però sé que avui me toca fer de suplent.
Jo, de fet, és la primera vegada que coincidim.
Sí, amb la Carme no havíem coincidit, ja li dic quan hem arribat, sí, tota la raó.
Avui és un bon dia, perquè és la... Anava a dir, no ho diré, no ho faig públic, però clar, el Paco m'ha dit, diu, sí, tinc a prop d'un miler de whatsapps per contestar, perquè avui és el dia del meu aniversari, doncs ho farem públic. Paco, felicitats.
Que te cantem.
Sí, per favor.
I dic això...
Paco, li encanta.
Vinga, José María, va.
Dic això perquè el Paco ha tingut la deferència de portar un detallet i ha portat aquí unes galetes per picar.
Molt bones.
Que, escolta.
Galetes de nous.
Gràcies, Paco, i sí, felicitats. I enhorabona, escolta, tot sigui anar complint, no me faltaria.
Exacte.
Molt bé. Escolteu, no és tema nostre, ni tampoc és un tema que anem a solucionar, però bueno, el darrer butlletí informatiu de la cadena COPE ens han informat que això ja en vam parlar fa una setmana, per desgràcia, el cas aquest del nen de 2 anys que va caure en aquest forat de 20 i pico centímetres, doncs ja s'havia acabat de construir, o pràcticament el forat paral·lel, i ara ja van amb l'horitzontal per connectar amb l'altre, però resulta que... Això són coses tècniques, que no poden acabar d'encamisar-lo, per entendre'ns, que és posar unes proteccions a les parets, doncs perquè no caigui, perquè recordem que ara estan baixant persones a dins, i que no sigui que encara prenguem mal algú més, i el que han decidit és refer-lo, aquest que tenen fet, refer-lo un pelet més ample per poder-lo protegir i que els miners, en aquest cas, o la gent de rescat, pugui baixar amb seguretat i començar a construir l'horitzontal. En fi, no sé, jo...
Sí, no deixa de ser una agonia.
Ja parlem de 9-10 dies, que ara no sé exactament, o 11, ja, vull dir, ja no sé, ho veig complicat, ja.
Sí. Bueno, intentar ponerse en el pellejo de estas personas, de sus padres, es... Yo como padre, por ejemplo, es que no me hago ni a la idea, o sea, es una tortura como esta, y además ahora nos comentas que por fin habían hecho ya el...
Sí, semblaba que ya,
hecho
pero
el pozo
bueno.
paralelo, y ahora resulta que es más pequeño, y ahora tienen que hacerlo más ancho.
Avui havia una piulada a Twitter que deia, si poses el cas del nen a Twitter, et surten que hi ha 14 milions d'enginyers especialitzes en el tema. Vull dir que és molt complicat.
Sí, sí.
És molt fàcil d'opinar sobre com fer-ho.
No, i la veritat és que el que va dient...
No, i a més és que les condicions climatològiques també han anat canviant, el terreny tampoc havia un estudi, i conforme van foradant s'hi van trobant, és veritat, això. Clar, dir, tots opinem.
No se sap res. Vull dir, no sé.
Si d'esta queda un protocolo para, en casos como esto, cómo actuar, ya podernos por contento. Sí, y desde luego, desde aquí, pues bueno...
No, i la veritat és que hi ha hagut una col·laboració, no solament dels tècnics, que per lo que... Per lo que diuen, no han parat ni dia ni nit, no? Sinó també de tota la gent del poble que fan dinar, per tots els que estan allí treballant. Vull dir que hi ha hagut una... Vull dir que d'una desgràcia, i una desgràcia, a més, pues de important. Al final, la part positiva, pues, segurament és aquesta, no? Que tothom s'ha volcat en que bueno, pues això pugui d'alguna manera pues tindre un final que no sabem.
Bueno,
no?
Jo crec que ens hem de quedar amb aquesta part. Donem la benvinguda a Núria Marín, que s'ha incorporat ara d'Esquerra Republicana. Núria, què tal? Bon dia.
Una altra reunió, i escolta, el de la ubiqüitat encara no...
No, aquesta caixeta que tens aquí al davant és per l'aniversari del Paco Cerdà.
Ah, hòstia, perdó, però són boníssimes.
No l'hem posat la ràdio, sinó que ho ha portat ella.
Se les ha menjat totes la Dolo.
No, perdona, ni les has provat.
Molt bé, avui tenim tema lliure. Per tant, us deixo proposar tema. Ja sabeu que, a més, també tenim obert el nostre número de WhatsApp perquè la gent pugui enviar, doncs, a qualsevol consulta, 664-526-180. Us deixo proposar tema.
Jo una mica amb el que parlàvem abans i com has tret el tema aquest del nen de nen aquest de Màlaga, i el que deia abans el Francesc, que dius, és cert que prou de desgràcia és el tema d'aquest nen, però sí que, i les dues últimes vegades que ens hem trobat han parlat del tema de la violència, i ara ens trobem això a la mort d'aquest nen de dos mesos.
Correcte.
Jo crec que aquest sí que no hauria de ser el tema, no? I a més no és el tema, no, igual no és ni tema ni polític, no? Però de dir, ostres, jo sí que li he donat la raó a ell, és de dir, ostres, realment no hem de fer alguna cosa? No hem de ficar unes mesures per a aquesta gent que ja estava, ja havia estat avisat o condemnat o ja havia hagut, no, un... sobre aquests pares...
Bueno, no era la primera vegada que es veu que tenia...
La Carmen s'està parlant d'aquest nadó que de dos mesos que hi va perdre la vida després d'ingressar, doncs, amb forts cops al cap, etc. L'agressió en si potser sí que no és un tema polític. El que sí que potser és un tema polític és el protocol, tenint en compte que amb només dos mesos d'edat és la segona vegada que patia això, aquesta criatura. Llavors,
i el primer nen que van tenir també va morir, no?
Sí, també. Llavors, bueno...
El síndic de Greuges ha activat la revisió dels protocols, precisament perquè diu la Carme, perquè no és la primera vegada...
Que passi alguna cosa així, és que, clar, el que sorprèn és que la primera vegada que van anar a l'hospital ja no detectessin alguna cosa.
Bueno, a veure, jo també t'he de dir una cosa, eh? Com a mare, jo recordo una vegada... El meu fill que va caure i es va donar un cop molt, molt fort en un canto d'una taula, podies dir, perquè no era casa meva, no? I va posar un ull que semblava, en sèrio, pensava...
Bueno, tots els crios,
qualsevol que el vegui dirà, aquests pares que li han fet a aquest crio, vull dir que...
No, però no
que s'ha de vigilar, però s'ha d'afinar.
Activar uns protocols no vol dir... Activar uns protocols no vol dir que en un cas...
Però els han d'afinar més.
Que en un cas com el teu, pues, bueno, pues, se comprove i ja està, no? Però és una mica el que a vegades han parlat aquí tants dies, no?, sobre el tema de la violència de gènere, no? Que,
masclista,
que, si bueno, és igual.
El gènere és una altra cosa.
El gènere és una altra cosa. Falta molta educació amb això.
La violència contra les dones, no? La violència...
Quina diferència hi ha entre la violència de gènere i la de dones? O és una concreta?
La masclista és d'home-dona. I la de gènere pot ser qualsevol.
La masclista és un tipus de violència de gènere.
Bueno, el 95%.
No, ho dic per això, perquè la gent ho diu així.
En tot cas, és la violència contra les dones, no?
Un és un terme, diguéssim, políticament correcte, i l'altre és el tema que fiqui el dit a la llaga.
Violència contra les dones, jo crec que agruparia tot el
sí, però en aquest tema que parlàvem ara dels nens, aquesta violència contra les dones deixa un reducte important, el tema dels nens. Ho dic perquè ja que estàvem parlant del tema dels nens, aquesta violència, hòstia, no podem deixar de banda el tema dels nens aquí darrere de la violència masclista.
Molt, i pues jo trobo que és superimportant.
Al contrari, és que pot anar directament relacionat.
Que no només és la mare que protegeix uns fills.
Pot anar relacionat. Quantes vegades... Bueno, és que, de fet, quan hi ha violència respecte a una dona, si té fills... Els fills també són víctimes d'aquesta violència.
Moltes vegades.
La majoria de vegades. La majoria de vegades.
Altre, també. Els fills moltes vegades protegeixen la mare.
I quan se fan grans més, i, bueno, i a part que estan, que vulguis que no, estan vivint una realitat que i ells creixen amb aquesta realitat.
Que després copiaran.
I després és fàcil que reprodueixin aquests models.
Però que està clar és el que dèiem, no? Que aquests protocols que ja existeixen, però que d'alguna manera... vist el lobbies, no? Pues que igual caldria reforçar aquests protocols de manera que es pogués detectar millor quan pot haver
lo que un està, cas... Lo que està clar és que l'administració, tant la municipal com l'autonòmica, com les generals, bueno, com la central, diem-ne com vulguem, no sé com dir-li, és veritat que hem de fer un esforç important en ficar diners en aquest tema. I que de cap manera... podem copiar de cap manera el tema que està passant a Andalusia.
Carme,
per favor. Però quin tema està passant a Andalusia?
Un segon, ara que has donat aquest terme... la setmana passada, fa dues setmanes, la cadena COPE va donar una xifra no pròpia, jo crec que s'ha tret, d'això d'aquest tema de posar diners, que això fins i tot en vam parlar aquí després d'acabar la tertúlia, crec que fa dues setmanes. És que Andalusia, per exemple, amb aquest tema s'havia posat molts diners, però s'havia comprovat que finalment a les dones afectades només arribava entre un 5 i un 8% del total de diners.
Se ho quedaven les associacions que tant defensaven a les dones.
Llavors,
llestimós.
Per això, s'ha de posar diners, però de quina manera? De quina manera es pot fer perquè realment aquests diners siguin productius i no es quedin a mig camí?
A veure, la violència...
Bueno, control. Ara estem barrejant moltes coses.
Ara estem parlant...
Com ha deixat el micro lliure.
Sí, ara estem parlant de més recursos al tema de la violència masclista, això és evident. També és evident, però és que no només amb el tema de la violència masclista. Quants recursos es posen sobre la taula i la veritat, els afectats i afectades directament per aquesta mancança veuen un tant per cent molt baix. Aquí podríem... Si voleu, parlem del sistema, una mica, del
sistema. Parlem de la gestió pública o la gestió concertada, clar.
De fet, ara, el que serà nou conseller de Sanitat del Partit Popular, ja avui sortien unes declaracions que deia que ja això de la sanitat pública s'havia de revisar i que havíem d'afrontar determinades privatitzacions per a la cosa ser més eficient. Vull dir que, si voleu, parlem d'aquest tema. Però jo crec que hem començat a parlar de la desgràcia d'aquest nen de 2 mesos, que una miqueteta llavors hem saltat a l'altre, i jo només volia deixar molt clara una cosa. Si fas uns protocols, el personal que està a primera línia de xoc se'ls ha de formar en aquests protocols. Sí. I aquest és el gran problema que moltes vegades et trobes. El que deia la Núria, pot ser l'infermer, l'auxiliar que en aquell moment atén, pues no està molt al corrent dels protocols. Ho deixa una mica a la seva subjectivitat. És més o menys important. Ha caigut o no ha caigut? No sé si m'explico. Clar, l'important seria que tothom estigués format. Format profundament. Perquè, clar, i llavors és quan un protocol no es pot aplicar en funció de si un està d'acord o no amb el protocol. O si ho veu, un protocol és un A més B. Llavors s'activa l'A més B i... que això també ho ha dit la Dolo, després se decidirà si aquell B és fals i llavors
no
passa res. Però clar, si la persona que ha d'apretar el botó de l'A diu, no ho veig clar, o ara em sembla que és una tonteria, no l'apreta...
No, s'ha d'apretar el botó.
Clar.
El botó s'ha d'apretar i després...
Un protocol no és una cosa que s'ha d'interpretar, s'ha d'activar i després ja hi ha mecanismes d'anul·lació o no anul·lació.
Però crec que aquest mateix és important, O sigui, la persona que ha d'aplicar el protocol no ha de decidir si l'activa o no, l'ha d'activar i punt.
Senzillament ha d'aplicar el protocol.
Però és que aquest mateix jo no sé si avui en dia existeix.
Bueno, perquè...
Sí, hi ha molta gent que pot ser...
moltes vegades de la manca de formació, sobretot amb violència masclista, perquè a vegades és... Aquí ha passat, no? Ho barregem tot. A veure, una cosa és la formació amb polítiques de gènere i una altra cosa és la formació amb violència masclista, que és diferent. I de vegades es fa formació amb gènere, que em sembla molt bé, que també s'ha de fer, però l'haurien de fer a tots... els funcionaris públics, no només a les dones. I una altra cosa és la formació en violència masclista, que s'ha de fer, i s'ha de fer sobretot als qui treballen, als que han d'aplicar aquest protocol, perquè el protocol funcioni. Perquè de vegades, sense amb tota la bona fe del món, però de vegades la dona que ha patit la violència masclista, un cop s'empodere i fa la denúncia, llavors aquí ve l'altre via crucis, que i tot ve per aquesta, amb bona voluntat, no estic dient que ho facin, però aquesta manca de formació que fa, doncs que a vegades aquesta dona hagi d'explicar i passi pel martiri d'explicar tropecientes mil vegades el que li ha passat.
Ja, però el problema quan
no hi ha denúncia.
Quan hi ha denúncia s'activa un protocol, això està
clar. No, però és que ni així.
El problema és quan no hi ha denúncia...
Puc acabar?
Sí.
És que s'activa malament, perquè aquesta senyora, amb una vegada d'explicar les coses, n'hi ha prou. Ho explica una vegada.
Estem d'acord amb això,
No has d'anar explicant 40.000 vegades i no has d'anar amb el paperet, mira, és que soc víctima de violència masclista i per això necessito un ajut.
Això passa en moltes coses a la vida.
Amb ella.
I és dur,
I és perquè molt
amb el moving, amb el bullying,
clar,
amb moltes coses que realment aquest rosari amb aquest...
Acabes criminalitzant a la víctima, és que això
además,
és el que no pot ser de cap
que no sabes dónde puede empezar, es que incluso podría estar en duda incluso el sistema penitenciario, porque todas estas personas suelen ser reincidentes, son personas que ya han cometido antes un delito y que, bueno, han pasado por un juicio, se les ha valorado y han parecido...
En duda el sistema penitenciario seguro que está.
Bueno, quiero decir que...
Bueno, pero al final lo que se tiene que proteger es a la víctima y pasar...
Sí, pero bueno, hay que empezar desde la...
No es normal.
Sí, pero, este ha sido un caso, el caso de este niño, este señor ya era reincidente.
Sí,
hace,
claro.
Hace 2 días una abogada, un cliente suyo que también había asesinado a su señora, también había estado...
Y aquel que va a matar a la advocada, que va a ir defensar.
Exactamente.
Escolteu que ens ha arribat un tema a través del número de WhatsApp, bueno, és el que té, el tenim justament per això, i ens pregunten, em diuen que us deixi damunt de la taula el tema aquest de l'actuació en una discoteca de Lleida.
Ah, del
que... D'això del trap, que jo no sabia que existia aquest gènere. Jo, veus, jo que sóc una persona tan posada en música perquè ja em vaig quedant enrere també. El trap, que no sé exactament què és.
Cada vegada estàs més ficat a futbol.
Sí, no, també. Em consta que tant Esquerra com la Crida com el Comú demanaran al proper ple de la Paeria que en aquesta discoteca se li retiri el distintiu nits de qualitat, no? La nits Q per aquesta actuació. D'altres diuen que la llibertat d'expressió, que és una cançó, que tota aquesta història. Us ho deixo damunt de la taula.
Home, en el cas d'aquesta discoteca...
Perdó, expliquem el trap. És un gènere, no sé si està mig camí entre el rap i el reggaeton.
Sí, el reggaeton, sí.
Però amb lletres...
Les lletres són sexuals i vexatòries, misògenes.
No, però a mi no m'agrada gens el trap, i el reggaeton ara mateix arrojaria aquí les galetes. Sí, però s'ha de defensar, no? Però s'ha de defensar que el trap en si no és... Vull dir, hi ha molts tipus de trap. Hi ha gent que fa
trap. Sí, correcte, això vull dir.
Vull dir que no és... El que passa és que aquest cantant de trap en
determinat... Aquest concretament, sí.
Llavors,
tu pots fer punk i fer lletres homòfobes i fer punk i fer lletres supersocials, no sé si m'explico.
Balades igual.
Sí.
Núria Marín, cal en aquesta discoteca... O sigui, n'hi ha prou amb dir-los i escolteu, això
no
i la propera vegada que passi, o hi ha...
Són reincidents,
Clar, el problema és que són reincidents i que fins i tot hi ha hagut problemes amb dones que han anat a aquella discoteca i s'han queixat de certes pràctiques i de certes actituds, fins i tot del personal de la sala, i no s'ha tingut en compte. És a dir, aquí ja hi ha un historial, que és el que dèiem, no? Si són reincidents, home, doncs si són reincidents pot ser que posem mans a l'obra, no? És semblant no dic que sigui igual, però és una mica semblant al que va passar amb el cas del síndrome de Down, no? Que també es va valorar aquest distintiu, ja ho diu, no? És de qualitat, i quan tu has rebut queixes i ets reincident i no esmenes, home, doncs potser cal passar a l'acció, no?
Bueno, en el cas de Down Lleida, la sala va sortir el cas relativament ràpid. En aquest cas no em consta que hi hagi cap mena de declaració per part de la sala.
No, ells
apel·len a la llibertat d'expressió.
Aquí hi ha dos temes. El tema de la llibertat d'expressió, que s'hauria de posar sobre la taula, recordem que la llibertat d'expressió no l'exerceix el poder. En principi, el poder té la llibertat de donar-la o treure-la. La llibertat d'expressió l'exerceix el poble. I en aquest cas, el discurs és un discurs que ve de dalt, que te diu que les dones se les pot maltractar, se les pot vexar i se les pot utilitzar sexualment.
Clar, embolicats amb la bandera de la llibertat d'expressió...
Però aquí el tema és que el distintiu NITSQ, en principi, identifica un tema de qualitat en un local. Exacte. I clar, algú que programa concerts amb aquestes lletres, diguéssim que molt qualitatiu no, també és un local que programa, que obre amb preus més barats per a les dones. Vull dir que també és un tema que dius...
Sí, per cert, que és reincident.
Ja val, ja. Llavors, clar, en aquesta casuística, lo normal és que l'Ajuntament, que té el segell aquest distintiu, digui, pues, si continuen aquestes pràctiques, com a mínim us hem de retirar el segell.
El tipus de publicitat que fa és vexatòria per les dones, ja, d'entrada.
Ara, és que la llibertat d'expressió jo crec que ha de tindre uns límits. O sigui, no podem fer el que vulguem, vivim en una societat, no? I en una societat hi ha uns valors, hi ha uns principis que estan compartits per una majoria de persones, com és el respecte a la dona... I, per tant, el que no podem permetre és que, emparant-se amb la llibertat d'expressió, pues, se pugui fer tot. Hi ha coses que sí, hi ha coses que no. Hi ha uns límits, i entre tots hem de decidir quins són aquests límits.
Sí, però, jo crec que el distintiu de Q vol dir, no?, que és un lloc on se pot educar. I, o sigui, no solament una qualitat de servei, sinó una una qualitat d'educació, no?
Llavors, de bones pràctiques, diguem.
Des del meu punt de vista, jo crec que està clar. Ells han fet un escrit, no sé si l'heu vist, un escrit on expliquen que l'educació no els hi pertany a ells, que pertany a la família i als centres i tal. Jo crec que no és veritat,
que
l'educació ens pertany a tots. D'això n'hem parlat alguna vegada, que tothom hauríem de fer com abans, no? No passa res si jo renyo amb un nen perquè està fent alguna cosa malament, no? L'educació pot ser una mica... Forma part de tothom, no?
Carme, aquesta situació que acabes de descriure avui en dia és complicada.
Ja.
És a dir, tu seu en un parc i renya un nen que els pares
no
al costat,
que
si són pares comprensibles, doncs però, no passarà res, però com no...
No fa falta renyar, solament li tens que explicar com se fan les coses i com se fan l'educació.
Sí, per això t'ho dic.
La paraula renyar...
I què?
No, jo ho he fet a vegades, i m'agradaria molt, però això no diu gaire de la societat, tampoc. És que estem educant a nivell de carrer, és que no solament a nivell de carrer, és que inclús a nivell d'escola hem arribat a un punt, i ho sé per persones que són mestres, professors, que això no passava fa uns anys. Fa uns anys l'autoritat del professor estava per damunt de tot.
Fa temps que
ara,
passi, eh?
No. I ara sí. què està passant? No sempre, afortunadament. Però hi ha molts pares que quan el nen va a casa dient que l'han renyat perquè ha tingut determinada actitud, els primers que protesten i que van a l'escola a dir que al seu fill no se li pot dir això, són els pares.
Perdó, un moment, que li havia pres la paraula la Carme Valls, després el José María Córdoba i el Paco Cerdà.
No, però dic, amb el tema aquest de la violència masclista i aquest tipus de lletres, si la llegiu realment, o sigui, no és allò que diguis, bueno, no passa res, no, passa. I ahir justament discutíem sobre aquest tema, dèiem, si fiquem això, on ficarem, no?, la línia de la llibertat d'expressió. Jo crec que justament ara que estem en un moment de violència que supera qualsevol límit que poguéssim arribar a imaginar, que estem parlant que aquesta violència porta morts, jo crec que està claríssim on és el límit. No és el mateix dir no sé, te mataré i saps que no te mataré, sinó que te mataré i estan matant. Jo crec que el límit està aquí, no?
Però és tan fàcil com traslladar la lletra, i en lloc de que digui dona o que d'això, doncs posar-hi un immigrant o un
A veure, esto no deja de ser un local que contrata un cantante que tiene una letra que es la que tiene, y a partir de ahí es lo que ha comentado Dolo, y es el tema de la educación en tu casa. Si tú a tus hijos, si tú crees que va a ir a ver un grupo de alguien que va a hablar en sus canciones de maltrato a las mujeres y demás, yo creo que yo por lo menos no le dejaría ir.
Sí, pero ¿cómo te enteras? El problema es cómo te enteras.
Pero si no te enteras. Claro,
el local, si esta persona está en cartelera y esta persona tiene un caché y lo contratan y va a tocar, yo creo que no hay que demonizar ni al local ni a... Si esta persona está diciendo...
Y los pares son los que tienen que decir
acabar,
déjame acabar.
Si lo que dice es delito, lo que hay que hacer es denunciarlo. Se lleva al juzgado, se hace una denuncia y punto. Es lo que hay.
Pero está claro que la justicia no está... La justicia no define los delitos.
Hay un rapero aquí en Lleida que amenazó de muerte al alcalde, en la cual unos grupos políticos dijeron que eso era libertad de expresión. Bueno, pues la doble mala de medir, hay que hacerlo para todos. O sea, igual para uno que para lo otro.
No, aquí és on t'equivoques, perquè és el que deia. La llibertat d'expressió, repeteixo, s'ha d'explicar això. La llibertat d'expressió no l'exerceix el poder. El poder la dona o la treu. La llibertat d'expressió l'exerceix la gent de baix. Llavors, quan el poder permet a un cantant que digui que pot matar o pot, disculpeu la paraula, follar-se una dona de qualsevol manera, això ho permet el poder. Aquest cantant no està qüestionat pel poder, està qüestionat pel poble. Però quan el poble diu que li posarà una bomba al rei, o si vos parlem de cançons de terrorisme, automàticament aquesta gent estaria a l'Audiència Nacional i tancats a la presó.
Perquè hi ha una denúncia.
No.
Has hecho la denúncia.
És el poder el que exerceix, permet les cançons masclistes i sexistes i homòfobes,
mal.
I en canvi no permet determinats temes de lluita política.
La justícia no està...
Llavors, aquest és el problema. La llibertat d'expressió l'exerceix el poder i la permet o no la permet. I el problema és que està permetent aquesta i, en canvi, no està permetent l'altra. Parlem de llibertat d'expressió, però el que no pots permetre és un tio que canti i que digui que una dona la matarà després de tenir sexe amb ella, i, en canvi, una persona que fa un rap que parle del príncep, del rei
no,
i de l'alcalde...
Ni una cosa ni l'altra.
Estàs defendint un lado i estàs criticant l'altre.
Jo dic que estic parlant de models de poder. Què és el poder el que diu?
Això no
vol
poder.
Francesc, no hauria de ser. No hauria de ser ni la una ni l'altra.
Perdó, que tenia la paraula el Paco Cerdà.
Jo el que entenc és que el que se demana amb aquest prec és que li treguin una qualificació d'excel·lència. Una qualificació d'excel·lència amb un cas que, evidentment, no és ni responsabilitat dels pares, perquè amb una persona major d'edat no tens per què fer-ho, sinó és una responsabilitat, per dir-ho d'alguna manera, d'una entitat o d'una sala que te diu que jo sóc excel·lent perquè les coses que faig les faig perfectament bé. I aquesta és una cosa, com a mínim, dubtosa. Com a mínim dubtosa, que des del meu punt de vista és obvi de que part de la violència masclista que tenim en aquest país ve d'aquestes lletres. És obvi perquè els que tenim fills joves o alguns que els poden tindre adolescents, l'input que els hi ve és aquest. És que és igual que quan parlem de que hi ha un problema brutal a Europa del joc online, per exemple, no? I que hi ha un munt de menors enganxats amb aquest joc. Pues si no fem res i tots els partits de futbol i tots els equips de futbol o gran part dels equips de futbol estan patrocinats per joc online, on vols que anem? És a dir, no és sol responsabilitat
dels pares. És un mecanisme que té l'Ajuntament. Aquesta obra pública
de 16 anys, aquest concert, de 16 anys, menors d'edat, eh?
No, no, però sí, és que sí, encara sí, que siguin majors d'edat...
No, 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 però vull dir que, a més, aquí va gent, hi pot anar gent a partir de 16 anys, que estan donant un missatge, eh?
Aquí estem parlant de l'excel·lència. D'un mecanisme que té l'Ajuntament, del qual s'ha dotat l'Ajuntament, és una qualificació que dona l'Ajuntament. I, per tant, l'Ajuntament pot valorar si li dona, en qui li dona i per què li dona, i si la treu i per què la treu. Vull dir, no estem parlant de jutjar i portar la llei, és una qualificació que dona l'Ajuntament, i l'Ajuntament pot dir, doncs, no compleixes els requisits per això, per això i per això, perquè per nosaltres això no és qualitat.
O sigui, en cap moment s'ha parlat de tancar el local, limitar-lo en res de res.
Ja és la Q de qualitat.
La distinció.
I repeteixo, no només per això, sinó perquè és reincident.
Perquè és reincident, a més a més.
Entenc que aquesta qüestió s'enviarà o s'intentarà que estigui el proper ple.
És un prec. S'ha elevat al ple.
Molt bé. Doncs escolta, que hem arribat a les dues, com sempre, en bona companyia avui amb el Francesc, amb la Núria, amb el Paco, amb la Carme, amb la Dolors i amb el José María. Com sempre, gràcies a tots per venir, que tingueu bona setmana.
Gràcies.
Bona setmana a tothom.
Moltes gràcies.
I nosaltres, que ja anem directes cap a les dues de la tarda, hem escoltat aquesta tertúlia dels polítics, ja saps que tens a la teva disposició aquest número de WhatsApp perquè puguis enviar també aquests missatges. Avui ens han enviat aquest, perquè traguem aquest tema, però pots enviar el teu, el 664-526-180. Escolta, que segueixis informat a les sintonies de la cadena COPE, que acabis de passar un bon dimarts. Ens tornem a escoltar demà, a la meitat de la setmana, demà dimecres, ja a les 12:20, rep una salutació del Ricard Álvarez. Apa, fins demà. Salut. Adéu.